Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de jaqueta i millor si té caputxa per si de cas.
Dia entre mig i força tapat, amb algun plogim al llarg del matí.
Bon dia, avui és dimecres 26 de febrer, us parla en Gerard Escaig. Avui és des de l'aparició del brot del coronavirus s'ha parlat molt de la situació a tot el món, principalment a la Xina, d'on el Covid-19 n'és originari. Un origen, però, que per alguns ha servit d'excusa per boicotejar o inclús menysprear a la comunitat xinesa. Cal dir, però, que aquest virus ja no està només en el continent asiàtic, de fet ja fa dies que està per Europa. I s'han detectat alguns casos, fins i tot ahir se'n va detectar el primer aquí a Catalunya. Fins ahir no n'hi havia cap, però en aquests últims dies, per exemple, després de que es detectessin els primers contagis a Europa, anar a qualsevol restaurant, botiga o establiment asiàtic és relativament fàcil. No hi ha cues, els restauradors, per dir algú, t'acullen amb els braços ben oberts. I el motiu és perquè viuen el racisme, perquè molta gent té por d'infectar-se d'una malaltia que cal dir que segons els experts és menys mortífera que la grip, i aleshores no decideixen no anar als locals regentats per gent asiàtica. Però a Catalunya el Covid-19 ha arribat des d'Itàlia, on la situació també aquí a nivell europeu és força delicada. Això vol dir que a partir d'avui els restauradors italians també estaran buits. Mentre que al Baix Empordà l'any 2018 hi havia 331 empadronats d'origen xinès, segons dades de l'IDESCAT i publicades l'abril del 2019 i recollides pel Consell Comarcal del Baix Empordà, lògicament, al 2018 al Baix Empordà també hi havia 635 italians empadronats a la nostra comarca. Són aquests 635 italians els culpables d'un brot que està afectant els seus ciutadans o els seus veïns, la seva gent? En un món sense fronteres virtuals, on tot el que succeeix en un indret es comparteix a les xarxes socials milers de quilòmetres més enllà per un... La pregunta és si cal ser racistes i si cal boicotejar dues cultures mil·lenàries per un sol virus. Si és així, potser sí que seria millor que el coronavirus arribés ben de pressa. Són les 8 i 3 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio La Bisbal.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Amb en Gerard Escaig i amb tots els altres companys de la redacció, perquè avui hem de saludar en Dani Cortés, que ens avança una notícia que des de Ràdio Capital, perquè portar aigua potable fins a Torroella de Montgrí costa 35.000 euros al mes per culpa del temporal Glòria. Dani Cortés, bon dia.
L'aigua s'ha de comprar perquè no es pot treure del pou propi de la zona. Ja fa un mes que es viu aquesta situació i l'expectativa és que les obres de reparació estiguin acabades abans de Setmana Santa. El compromís de l'Agència Catalana de l'Aigua és, per tant, que la canonada de Canet estigui llesta abans de Setmana Santa, abans que arribin els turistes, ho deia l'alcalde.
Això, evidentment, si continués, tindríem dos problemes. Primer, econòmic, perquè l'hauríem de continuar comprant, i segon, d'abastament, perquè segurament no n'hi hauria prou.
Gràcies, Dani Cortés, i també hem de parlar de Palafrugell, perquè a partir d'ara es prohibirà fumar a les platges del municipi. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Doncs sí, es va votar en el ple d'ahir, va ser així?
En el ple municipal d'ahir es va aprovar, sí, inicialment, aquesta modificació de l'ordenança de civisme i convivència en relació a la prohibició de fumar a les platges del municipi. Així doncs, hi va haver 12 vots a favor d'Esquerra, Junts per Catalunya, Ciutadans i Som Gent de Poble, i també 8 abstencions del PSC i En Comú Podem.
Gràcies, Eugènia Güell. I condemnat a 2 anys de presó i inhabilitat 18 mesos, un agent dels Mossos d'Esquadra. Sandrine, bon dia.
Bon dia. El mosso estava en possessió de marihuana i va simular un robatori i un accident de cotxe per tal de rebre la indemnització de l'assegurança.
I ara saludem l'Agnès. Bon dia, Agnès.
Bon dia.
Doncs el restaurant Sol Blanc de Pals ha rebut el seu primer sol de la guia Repsol. És així?
En una cerimònia celebrada a Sant Sebastià aquest dilluns, el restaurant dels cuiners Jordi Ribas i Sònia Labrador ha estat premiat amb el seu primer sol de la guia Repsol entre un total de 102 establiments.
8 i 6 minuts. Bon dia, Manel Magrinyà.
Molt bon dia.
Diumenge passat es va poder veure i escoltar Enric Casasses al Teatre Mundial de la Bisbal amb l'espectacle poètic musical El Nus, la Flor. Manel, digue'ns amb més detalls.
El Nus, la Flor, és un recull de poemes inèdits d'Enric Casasses i un cicle original de 43 peces musicals que, recitats per l'autor, amb el piano de Daniel Ariño i la veu de Maria Mauri, es van poder veure i escoltar diumenge passat al Mundial.
La son del matí té el reflex del primer raig de sol al got d'ahir.
Gràcies, Manel, i ara hem d'escoltar això. Carnaval, carnaval, perquè Agnès Santos a Palamós ahir va acabar el carnaval d'enguany amb la sardinada popular. Bé, avui amb la sardinada popular a l'estenedor de xarxes.
Sí, l'estenedor de xarxes al port del municipi serà l'escenari del tancament d'aquesta edició iniciada el passat dia 15 de febrer i que ha comptat enguany amb una gran participació.
I seguim parlant de carnaval perquè les colles, els merlots de Santa Cristina d'Aro i els esperits de Sant Feliu de Guíxols han estat les grans triomfadores dels premis de la Rua de del Carnaval de l'Amistat de Santa Cristina d'Aro, Eugènia.
La Rua del Carnaval, que va tenir lloc diumenge a la tarda i arribava a la 39a edició, va plegar més de 3.700 persones agrupades en 57 colles de 10 municipis diferents. Aquest any no es podia exhibir ni consumir alcohol durant la Rua.
I 8 minuts. Vuit i nou minuts, seguim parlant perquè ja torna a estar convocat el Premi de Fotografia Palafrugell és Educació. Eugènia, també amb tu.
El termini ja està obert i fins al dia 20 de març. L'objectiu és fomentar l'entorn educatiu en sentit ampli i des de les activitats com a ciutat educadora. Les fotografies han de plasmar algun acte, activitat o moment educatiu.
I ara saludem la Maria Montells. Maria, bon dia.
Bon dia.
Perquè s'inicien els tràmits per instal·lar càmeres de videovigilància al nostre municipi, el municipi de Pals.
L'objectiu és reforçar la seguretat al municipi. Amb aquesta mesura, Pals s'uneix a altres municipis de la comarca i d'arreu de Catalunya que també han optat per aquest sistema de seguretat que, en aquest cas, estarà connectat amb la policia local.
Gràcies, Maria Montells, però no vagis molt lluny, no marxis, perquè Begú engega un pla de delimitació de franges de seguretat contra incendis.
El projecte contempla diverses actuacions sobre la vegetació que cal executar a les franges perimetrals de protecció de Begur, així com les parcel·les i zones verdes interiors per millorar la seguretat dels veïns i veïnes, el patrimoni i les infraestructures.
Supermatí a Ràdio Capital.
I també a Begur, el municipi participa de la seva primera sessió de treball com a nova vila marinera. Maria.
El municipi va rebre aquesta certificació a finals del 2019, que l'acredita com una de les poblacions del litoral català que conserva viva la cultura lligada al mar i que per les seves característiques naturals, paisatgístiques i el patrimoni cultural que ha conservat, ofereix experiències vinculades a la seva descoberta.
I quan queden 5 minuts per un quart de 9 del matí, la Comissió d'Igualtat de Castell Platja d'Aro i S'Agaró commemoren enguany la jornada del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb un projecte innovador, creatiu i cultural. Seran 10 dones il·lustres i 10 il·lustradores, Maria.
Justament les protagonistes són 10 il·lustradores catalanes professionals que han retratat, seguint el seu propi estil, a 10 dones referents per les seves aportacions en coneixements, reivindicacions o lluites socials. La presentació pública de la iniciativa serà el proper dissabte 29 de febrer a la sala d'actes de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro.
I ara és moment de fer un cop d'ull a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs el dia comença amb un cel força més tapat que ahir, és així?
Doncs així és, comencem amb un dia entre mig i força ennuvolat amb descens de la temperatura. Al llarg del matí fins a migdia, fins i tot es poden produir plugims, en general acumulant quantitats minces. La temperatura màxima baixa i es situarà al voltant dels 14 graus, amb vent entre fluix i moderat de component nord a la tarda. Demà al matí encara quedaran alguns intervals de núvols, però a partir de migdia torna a guanyar terreny l'ambient assolellat i es recuperarà novament la temperatura màxima.
I ahir el grup de música Coldplay va estrenar al vespre el seu videoclip de Champion of the World, una de les cançons del seu últim disc, Everyday Life, i avui es converteix en la cançó del dia. School, I tried my best to get it right. I'm dying every This mountainside is suicide. This dream will never upon my stone right, a champion of the world. Fly like a firework. I try my best to take in flight, but my rocket ship reverses. The referee don't stop the fight. Everyone can see I'm hurt, but I'll stand before conquistadors till I'm champion of the world. Un minut per un quart de 9 del matí, una pausa aquí al Supermatí de Ràdio Capital i tornem amb totes les notícies del Baix Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí a l'Avinguda Europa hi ha mercat setmanal i els dissabtes, també al matí, hi ha mercat de segona mà, antiquaris i brocanters a la plaça Catalunya. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta activitat o d'altres, podeu visitar pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart de nou del matí.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Aquest matí es reuneix a Palamós la taula de cogestió marítima del litoral del Baix Empordà, amb un desplegament institucional de màxims. Atenció, perquè la presidiran dos consellers de la Generalitat, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà. En aquesta taula es presentarà el Pla d'Acció 2020, on es definirà els usos i activitats que es poden fer en aquest espai protegit. Una de les associacions que formen part d'aquesta taula és la dels Amics de les Illes Formigues i avui entrevistem el seu president, el senyor Jordi Sistac. Bon dia, senyor Sistac.
Bon dia. Bon dia.
Bon dia. Doncs comencem per aclarir a la gent que ens escolta alguns conceptes. La taula que gestiona la zona protegida de l'Espai Natura 2000. Quin entorn hi ha dins? I què vol dir, ja que hi som, quines mesures de protecció té incorporades a aquesta zona 2000, Natura 2000?
Jo, si m'ho permet, voldria fer una prèvia per contextualitzar. Avui dia 26, a part de la taula de cogestió, també es reuneix la taula de negociació entre la Generalitat i l'Estat espanyol, i penso que la primera reflexió que hem de fer és felicitar-nos perquè vivim en una societat on les diferències, els conflictes, la defensa justificada dels interessos es fa mitjançant el diàleg, asseguts tots i parlant civilitzadament. De manera que volia fer aquesta prèvia, perquè a vegades les bones notícies passen desapercebudes i només ens centrem en les diferències. No, estem en un país i en una comarca i en un estat que s'asseu per negociar les seves diferències. I en aquest sentit, i responent a la seva pregunta, la taula de cogestió abasta des de la costa de Begú fins a la costa de Palamós, una costa on hi conflueixen ports comercials, clubs nàutics, marines, pesca major, pesca artesanal, pesca esportiva, gaudi del mar en forma de les nàutiques, els bots, la vela, etc. I milers i milers i milers de gent que, exercint el seu dret al descans, venen aquí a casa nostra per gaudir de les seves vacances i gaudir del mar. I si m'apura, encara la gent que, sense anar a la platja que hi ha per les raons que sigui, no vol o no pot, el que sigui, gaudeix del paisatge. De manera que aquí hi ha moltíssims interessos que conflueixen amb un sol punt i cal que ens assentem tots i que hi hagi algú que tingui la valentia de gestionar aquests diàlegs i ens posem d'acord amb el que s'ha de fer i amb el com s'ha de fer.
Hem parlat de la taula de cogestió, però des del govern defineixen la taula com una eina perquè el territori participi de les decisions de l'entorn natural. Quina capacitat de decisió tindrà aquesta taula i creuen que està prou valorada?
Justament la taula el primer que està definint és la seva capacitat de gestió i la seva manera de gestionar. potser ha passat desapercebut, però ja fa 2 anys que s'està treballant per tots els sectors que hem esmentat. I al cap de 2 anys d'una feina grisa i una miqueta que ha passat desapercebuda, avui ens podem sentar i cada part de la taula es posarà les seves conclusions, el que hagi pactat, i faran el full de ruta per seguir endavant. El que diferencia aquesta reunió de les altres és, la, com deia vostè, la presència institucional, que 2 consellers, que el senyor Calvet, que la senyora Jordà, consellers de territori i consellers d'agricultura, ramaderia i pesca, amb els seus directors generals, el senyor Sergi Tudela per part de l'agricultura i el senyor Miralles per part de política territorial, també vinguin, ja és el màxim, i que vinguin i que escoltin a la taula també posa en evidència un fet importantíssim. No es pot governar sense dalt, sense escoltar els de baix, i no es pot intentar governar des de baix sense el suport des de dalt. Aquesta és una feina complicada. Només de la sincronia entre la voluntat política expressada avui públicament amb la voluntat popular també expressada públicament arribarem a cap dels nostres objectius. Altrament, i diem, això seria una guerra de bàndols en què cadascú va a la seva i guanya el que té més força, no a vegades el que té més raó. I una prova del bon govern és quan els súbdits o la població viuen tranquil·litat. El bon govern provoca tranquil·litat. El mal govern provoca discòrdies entre els de baix, que a vegades són volgudes per part dels de dalt perquè els deixen tranquils. Estem en el bon camí, en el camí del diàleg, en el camí d'exposar les diferències i en el camí de que hi hagi algú per sobre dels que parlen que tingui capacitat de sancionar el que ells decideixin.
Sí, clar, vostè està parlant del govern, la Generalitat, el poder de l'Estat, no el poder de l'Estat, però el poder de la zona, des de l'Associació de les Illes Formigues. Què demanaran els consellers?
A veure, justament el que fem avui és el que vàrem demanar. Nosaltres fa 4 anys vàrem anar a l'administració dient que ens estranyava que no actuessin, que estaven previstes moltes actuacions pautades, escrites, regulades l'any 2008 en el PEIN, que aquest PEIN s'havia donat 5 anys per executar-se i que ja feia 3 anys que no solament no s'havien executat, és que ni s'ho havien plantejat. I estàvem, no dic indignats, però estranyats i escandalitzats de la passivitat de l'administració davant de l'obligada cura que té del seu territori administrat. I en el moment que ens vam presentar, vam trobar una administració que estava buscant la manera d'actuar. I va haver-hi sincronia i sintonia, perquè ens van dir, nosaltres estem intentant i no sabem com. Si la societat civil ens ajuda, segur que per nosaltres serà més fàcil i per vosaltres més efectiu. Nosaltres representarem a la societat civil. No som catedràtics d'universitat de cap ciència biològica. Tampoc som empresaris de nàutiques, ni tenim clubs nàutics, ni som pescadors professionals, ni som pescadors esportius, ni artesanals. Únicament som els veïns que passegen, que veuen l'espectacle i es pregunten, com qualsevol persona de sentit comú, on anem a parar, com és que aquí ningú hi posa, diguem, fre. I aquest sentiment nostre, que penso que és el de qualsevol ciutadà, que no cal que sigui doctor en ciències ni propietari d'una empresa, sinó només que sigui veí, s'estimi el territori i vulgui que els seus fills gaudeixin del que hi ha gaudit, s'entén la nostra posició, que entenem és la de la societat civil, que amb tota humilitat, però sense demanar cap permís, i amb tota l'autoritat que li donen la seva dignitat, identitat, diu, això ho hem de cuidar. I ho vam dir així a l'administració, i l'administració va respondre. Per això, per nosaltres, avui és un gran dia. Per fi, hi han 3 anys de feina, hi ha una administració que ve representada en les més altes institucions polítiques, de manera que hi ha una voluntat i una capacitat d'actuar. I tenim unes conclusions que han fet les diferents comissions que representant a tots els sectors hi han participat i una capacitat d'executar. Però el camí encara està per fer, però ja n'hem fet de molt.
Mm-hmm. Clar, vostè m'acaba de comentar el que li demanaran, però... els canvis que s'hauran de fer de la gestió marítima, quins són en el Baix Empordà?
Això ho ha de dir... Això, a veure, no és que no vulgui contestar la seva pregunta, primer, que no ho sé, nosaltres l'únic que diem que aquests canvis necessiten una... Perdó. Que aquests canvis necessiten una eina i que no són nosaltres el que s'ha de fer. Nosaltres diem que s'ha de parlar, com el fa. Nosaltres no som ningú per dir als pescadors com han de pescar, que per cert, si m'ho permet, dir que la cofradia de Palamós, la cofradia de pesca de Palamós, és exemplar en la seva política de sostenibilitat, de neteja del medi ambient i de conscienciació. Però nosaltres, com a societat civil, no podem anar a un catedràtic de la Universitat de Girona a dir-li les espècies que s'han de conservar i les espècies que no s'han de conservar, ni tampoc el senyor conseller a dir-li els decrets que ha de dir. Nosaltres només podem dir, feu el favor d'actuar, perquè això és escàs i els béns escassos acaben exhaurits.
Una resposta ràpida de la taula de cogestió d'avui. Avui mateix en tindrem algun resultat de la reunió o és una taula a llarg termini?
Jo entenc que és una taula que recull una feina de 2 anys i que en projecte de, hi ha un projecte per bastants més anys. Suposo que avui s'exposen les conclusions a què han arribat al llarg d'aquests 2 anys i el full de ruta pels venidors.
Uh-huh. I una, abans d'acabar, perquè ens queden pocs minuts per 2:15, aquests dies coneixíem la prohibició de la prohibició de pescar corall vermell. És una prohibició que arriba tard?
Bueno, com diuen els castellans, un can es tarde cuando la dicha es buena, però sí, arriba molt tard. Un corall triga anys i anys i anys en creix. Cada any creix d'amplada i de longitud poquíssim. I llavors que hi hagi gent que contra les normatives furtivament vagi arrabassant el que és de tots per un guany econòmic, això no cal haver fet gaires cursos d'ètica per entendre que està mal, que així no anem bé. Per tant, sí, arriba tard, perquè ja s'ha desdossat molta cosa, però bueno, arriba i quedem-nos amb això, perquè amb lamentacions no arribem enlloc. Però, en tot cas, la força de la gent, que és la que nosaltres molt humilment ens agradaria representar, està indignada davant de tot el que sigui furtiu.
I una última pregunta ràpidament. Fa poc, un mes després, sabem els anys fins al fons marí que ha generat el Glòria, i d'aquests anys sabem quines són les espècies més afectades?
Jo això no li puc dir de veritat, no sóc persona qualificada per respondre, i avui vindran gent autoritzada que ho dirà. Ja dic, nosaltres amics dels Illes Formigues, encara que tenim gent molt qualificada, només volem donar veu a tota aquesta gent que demana a l'administració que actuï, perquè hauria d'haver actuat ja el 2008, i això es va comprometre a complir uns objectius en 5 anys, i estem al 2020 i encara no ha fet res. Aquesta és l'única força que ens autoritza, diguem, a parlar. Qüestions tècniques, doncs, per això hi ha la Càtedra d'Estudis Marítims, també amb seu aquí a Palamós, per això també hi ha el Museu de la Pesca amb gent molt qualificada, i sobretot de la Cofradia de Pescadors, que, ja vull insistir, estan en absoluta sintonia amb tot el que estem dient.
Doncs moltes gràcies, senyor Jordi Sistac, president de l'Associació Amics de les Illes Formigues. Gràcies i que vagi molt bé el dia d'avui.
A vosaltres per interès. Moltes gràcies. Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I notícia primícia de Ràdio Capital quan són 8:45 del matí. Aquells torroellencs i torroellenques puguin beure aigua potable de les aixetes costa 35.000 euros cada mes a l'Ajuntament del Torroella de Montgrí. Això és per culpa dels desperfectes del temporal Glòria. L'aigua s'ha de comprar perquè no es pot treure del seu propi de la seva pròpia zona, del pou que tenen allà a Torroella de Montgrí. Ja fa un mes que es viu aquesta situació i l'expectativa és que les obres de reparació estiguin acabades abans de Setmana Santa. Dani Cortés.
Ahir aquí al Supermatí ja us explicàvem que han començat les obres per refer la mota o el camí que el riu Ter va destrossar la nit del 23 al 24 de gener. Per sota de la mota hi passava la canonada d'aigua que vestia el 100% de Torroella de Montgrí. Aquesta canonada està inservible. El temporal es va endur-la i mentre es fan les obres l'aigua es porta des del pou de Gualta, que pertany a la mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur i Regencós. S'ha de comprar i això ja ha costat 35.000 euros, que són els diners que l'Ajuntament s'hauria de gastar cada mes fins que no pugui disposar del seu propi abastiment.
I aleshores, Dani, les obres quan estaran?
Doncs, com dèiem, el compromís de l'Agència Catalana d'Aigua és que la canonada que ve de Canet estigui reparada abans de Setmana Santa. I si no ho està, l'alcalde Jordi Colomí ja preveu problemes.
Això, evidentment, si continués, tindríem dos problemes. Primer, econòmic, perquè l'hauríem de continuar comprant. I segon, d'abastament, perquè segurament no n'hi hauria prou per donar el servei a tota la gent que ens visita en temporada mitjana i alta. Per Setmana Santa creiem que ja no n'hi hauria prou amb el que estem comprant en la mancomunitat de Palafrugell, Pals, Regencós i Begur.
En tot cas, tenen prevista una alternativa per si la mota no està reconstruïda.
No, és que estarà resolt, perquè és que si no estigui resolt, ens hauríem de plantejar què fem, perquè si no està resolt de forma definitiva, es faria un ramal d'uns 100 metres totalment provisional per donar servei per Setmana Santa.
D'aquí a aquí, eh?
Sí, faríem un ramal que passaria cap allà on hi ha la màquina, faríem com una U per donar el servei a l'aigua potable, a la potabilitzadora.
De fet, en realitat, cada any es compren uns quants litres a l'aigua de Gualta per acabar de vestir l'estartit a l'agost. Ara, el problema és que d'allà està venint tot el consum.
Gràcies, Dani Cortés. I ara hem de desplaçar-nos fins a una mica més al sud perquè el ple de Palafrugell d'ahir es va votar l'aprovació inicial de prohibir fumar a les platges del municipi i, doncs, com a resultat es modificarà l'ordenança municipal de civisme i convivència en relació a la prohibició de fumar a les platges de Palafrugell. Eugènia Güell.
Sí, hi va haver 12 vots a favor d'Esquerra, JxCat, Ciutadans i Som Gent de Poble i també 8 abstencions del PSC i en Comú Podem. L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, va explicar al ple que afegien una prohibició més a les 12 que ja hi havia en relació a les platges i aquesta 13a, doncs, és prohibir fumar-hi, encara que només això és l'aprovació inicial i, per tant, estan a temps de modificar-la i especificar-la. Això arriba després d'una enquesta a la població que des de l'àrea de participació ciutadana es va fer i en la que majoritàriament va sortir a favor de no fumar a les platges. Amb això volen fomentar la vida més saludable, respectar la gent que no fuma i també ho van argumentar amb raons mediambientals i el cost de neteja de les borilles a la platja i la contaminació que generen a l'aigua del mar.
Que sobretot per al propi fumador, no? Per tal de fomentar estils de vida molt més saludables, però també, que és molt important, la resta de la gent que estan allà. estem caminant cap a una societat en el qual cada vegada és més restrictiu el deixar fumar en zones que són compartides. Entenem nosaltres que les platges és un lloc compartit, i més les platges de Palafrugell, que són unes platges bastant petites, compartit per molta gent, i creiem que això és un benefici no solament per la persona que fuma, sinó també per les persones que estan en el seu voltant.
L'alcalde també va assegurar que això és un pas endavant pel municipi, ja que d'aquí a uns anys estarà prohibit fumar a totes les platges, Eugènia.
Sí, en aquest sentit, seguint la comparació amb altres platges, també ha dit que malgrat s'ha considerat fer zones de fumadors i zones de no fumadors, les platges no són gaire grans i, per tant, aquesta opció de dividir zones no seria factible. Des de l'oposició han transmès que alguns ciutadans, malgrat estar d'acord amb aquesta prohibició, es queixen que s'han d'arreglar les platges després del temporal Glòria abans de fer qualsevol prohibició d'aquestes, i també han dit que no s'implementi immediatament, sinó fer-ho amb el traspàs d'un any i posar cartells a la platja sense fum. Des d'En Comú Podem, Rius ha dit que s'han abstès perquè aposten per la mesura correctora i per la sensibilització, no per la prohibició. També volen sensibilitzar que no tirin borilles a terra a prop de les zones turístiques, és a dir, no només a les platges. I en el ple també es va obrir el debat de si s'havia de sancionar o no, o de si s'hauria de fer una prova pilot a les platges petites. L'alcalde va dir que la llei antitabac no permet sancionar i que la intenció és posar cartells i fer una bona campanya informativa.
Gràcies, Eugènia Güell. Dos quarts i mig de nou del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Ara hem de saber que hi ha un condemnat a 2 anys de presó, un mosso d'esquadra que estava en possessió de marihuana i va simular un robatori i un accident de cotxe per tal de rebre la indemnització de l'assegurança. Sandrine.
Sí, el diari de Girona ens informa que el dilluns passat va tenir lloc a l'Audiència de Girona el judici d'un mosso per fets comesos el 2013. L'agent havia estat en possessió d'uns 60 grams de marihuana que guardava en un pis de Palamós. A més, va fingir un robatori i un accident de cotxe per tal de rebre la indemnització de l'assegurança. Ara bé, ja el novembre del 2013 va entregar a la Divisió d'Afers Interns dels Mossos la bossa de marihuana estimada en uns 300 euros a preu de mercat negre. Pel que fa a l'estafa de l'assegurança, el mosso es va consorciar amb l'amo d'un taller mecànic i van simular un robatori de cotxe. D'aquesta manera van rebre uns 3.000 euros i uns mesos després va simular un accident de cotxe amb danys físics, amb la qual cosa en va rebre més de 2.000 de la Seguretat Social.
I el mosso ha estat condemnat a 2 anys de presó i a un any i mig d'inhabilitació. És així, Sandrine?
Sí, la fiscalia, que inicialment en demanava 12, va rebaixar la pena a 2 anys per 3 atenuants, dilacions en el judici, confessió dels fets i reparació de danys econòmics. Tot i així, no complirà la seva pena perquè el tribunal ha acordat canviar l'empresonament per una multa de 4 euros per dia de presó. A banda d'això, el seu advocat, Samuel García Quintas, tramitarà una petició d'indult parcial per a la seva inhabilitació.
Gràcies, Sandrine.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I ahir es van entregar els premis Sol, per Sol de la guia Repsol. El restaurant Sol Blanc de Pals ha aconseguit el seu primer Sol de la guia Repsol durant la gala realitzada aquest dilluns a Sant Sebastià. Agnès, bon dia.
Així és. Bones notícies per Pals. Doncs el restaurant Sol Blanc dels cuiners Jordi Ribas i Sònia Labrador ha recollit el seu primer guardó d'aquesta gala celebrada a la ciutat basca aquest dilluns, segons informava la revista del Baix Empordà. El Sol Repsol són les distincions que es concedeixen als millors restaurants i cuiners que representen un símbol d'excel·lència culinària i mostra de suport de Repsol a la gastronomia d'Espanya i Portugal. En aquesta edició, un total de 102 restaurants han estat distingits per la Guia Espanyola, que ha modificat el seu sistema de qualificació en col·laboració amb el Basque Culinary Center per formar 50 inspectors, els quals han visitat més de 1.300 restaurants durant aquest 2019.
I sembla que aquest no és l'únic restaurant gironí premiat, és així?
Doncs no, també el restaurant Les Cols d'Olot de Fina Puigdevall i la seva filla Martina Puigverd ha recollit el seu tercer sol, que és el màxim reconeixement que es concedeix, i alhora el restaurant Castell Peralada ha estrenat el primer. Amb Les Cols i el celler de Can Roca de Girona ja són dos els restaurants gironins amb tres sols. Amb dos sols són sis els premiats: Cal Arpa de Banyoles, Cal Enric de la Vall de Bianya, Candlelight Romain Fornell de S'Agaró, Compartir de Cadaqués, Els Tinars de Llagostera i Miramar de Llançà. Amb un sol, a més del Sol Blanc i el Castell Peralada, hi ha 7 restaurants més, com el Motel de Figueres, els Brancs de Roses, Empòrium de Castelló d'Empúries, les Magnòlies d'Arbúcies, la Cuina de Can Simón de Tossa de Mar, Sa Punta de Pals i Sant Pere del Bosc de Lloret de Mar.
Gràcies, Agnès. I 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. El Nus, la Flor, és el nom de l'espectacle que Joventuts Musicals de la Bisbal va presentar diumenge al Teatre Mundial, un recital format per un recull de poemes inèdits de Casasses i alhora un cicle original de 43 peces musicals a l'entorn d'aquesta selecció. En Manel Ivana i ens ho explica.
El jove pianista i compositor Daniel Ariño pren una selecció del poemari i el musica de dues maneres diferents. L'una per veu cantada i piano, i l'altra per veu cantada, també en piano. Una aposta per crear un gran cicle de cançó i recitat en català. La poesia de Casasses, recitada per ell mateix, la veu de Maria Mauri i el so màgic del piano d'Ariño conflueixen en aquesta aposta per crear un gran cicle de cançó i recitat en català que integri diferents tendències estètiques, des de l'impressionisme i el modernisme fins al jazz, el flamenc o la música de cabaret. L'espectacle sorprèn per la seva gosadia i no deixa ningú indiferent, tal i com es va poder evidenciar diumenge a la Bisbal.
I Manel, quina va ser la resposta del públic?
Doncs alguns comentaris recollits a la sortida del Mundial eren pràcticament unànims en la glossa del recitat de Casasses i l'embolcall musical de Ariño, mentre que sobre el tractament líric de l'espectacle a càrrec de Maria Mauri s'hi van escoltar algunes veus crítiques, ja que, tot i la seva fantàstica veu que ningú va discutir, alguns espectadors consideraven que es feia difícil entendre les lletres de les poesies.
La son del matí.
Gràcies, Manel Magrinyà. I ara anem fins a Palamós. Potser no era la sintonia més adequada perquè parlem d'alegria, perquè a Palamós finalitza l'edició del Carnaval d'enguany aquesta tarda amb actes tradicionals com l'enterrament de la sardina amb la reina del Carnaval, Niní, com a protagonista destacada, Agnès.
El Carnaval de Palamós ha estat replet de sorpreses. Ahir va tenir lloc el judici sumaríssim a la reina del Carnaval al Teatre La Gorga, a càrrec de la Colla del Testament, amb totes les localitats que estaven pràcticament esgotades. I avui s'iniciaran les activitats a la tarda amb els actes tradicionals de l'enterrament de la sardina, la processó de dol, presidida pel Carnestoltes Quint Cul, i la lectura del testament. La festa del Carnaval 2020 es tancarà a partir de les 8 del vespre amb una sardinada popular a l'estenedor de xarxes, al Port.
Té, 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 té
Aquesta sí que ja és una sintonia més adequada pel carnaval. Perquè, Agnès, sembla que enguany hi ha hagut una força participació al Carnaval de Palamós.
Totalment. Amb aquests actes, Palamós finalitzarà l'edició d'enguany que des del passat 15 de febrer ha comptat amb un alt nivell de participació, omplint el municipi de disfresses, festa i disbauxa, amb clars exemples com el sopar de presentació que donava el tret de sortida a la festivitat, la gran rua de dissabte o bé l'exhibició de comparses de diumenge passat.
Gràcies, Agnès. I seguim parlant de carnaval perquè les colles, els Merlots de Santa Cristina d'Aro i els Esperits de Sant Feliu de Guíxol han estat les grans triomfadores dels premis de la Rua de Carnaval de l'Amistat de Santa Cristina d'Aro. La Rua del Carnaval va tenir lloc el diumenge a la tarda i arribava a la 39a edició i aplegant a més de 3.700 persones agrupades en 57 colles de 10 municipis diferents, Eugènia.
Sí, com deies, els Merlots han aconseguit el primer lloc en l'apartat de carrosses grans amb un món perdut, els Esperits en l'apartat de carrosses petites, amb Nosaltres sí que hem acabat, en l'apartat de comparses amb Xinoxano marxem. En l'apartat de carrosses grans han quedat en segon i tercer lloc respectivament la colla Els Quatre Gats de Sant Feliu de Guíxols amb De Proa a Popa i la colla Mar i Muntanya de Santa Cristina d'Aro amb Cavalcada Marina. En la de carrosses petites, la colla Els Golfos de Sant Feliu de Guíxols amb Fabriquem Somnis i la colla I a tu què t'importa de Platja d'Aro amb I a tu què t'importa sí. I en les comparses, la colla Les Trapelles de la Bisbal d'Empordà amb Cosina al Carnaval i la colla d'aquí d'allà de Santa Cristina d'Aro amb Hem muntat al Maracanà. Els premis econòmics, que eren una novetat de la ruta aquest any, pujaven un total de 2.950 euros.
I, Eugènia, una de les altres novetats d'aquesta edició ha estat que durant la rua no es podia tenir a la vista o exhibir-se amb begudes alcohòliques. És així?
Sí, va ser un acord amb Sant Feliu de Guíxols i Castell Platja d'Aro i, a més, el nou govern també ha decidit treure a concurs el cartell del Carnaval que ha guanyat la jove cristianenca Marina Vinyó Camús. La festa de Carnaval de Santa Cristina d'Aro es clourà avui, el dia 26 de febrer, amb l'enterrament de la sardina i la botifarra. Serà aquesta tarda, aquest vespre, de fet, a la plaça Mossèn Baldiri Reixac, a 8:45 del vespre. Una hora abans, però, es farà el Requiem Mortuori amb sortida de la plaça Catalunya.
Les principals notícies del Baix Empordà al minut a radiocapital.cat.
L'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell ha tornat a convocar per tercer any consecutiu el Premi de Fotografia Palafrugell és Educació amb l'objectiu de fomentar l'entorn educatiu en sentit ampli i dins de les activitats com a ciutat educadora. Eugènia.
El termini de presentació de les obres ja està obert i tancarà el proper dia 20 de març. Les fotografies han de plasmar algun acte, activitat o moment educatiu. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies originals i inèdites, és a dir, no poden ser guanyadores d'un altre concurs ni haver estat publicades en cap mitjà. Poden ser, això sí, en color o en blanc i negre. Des del concurs reflexionen sobre com s'entén l'educació com a procés que es produeix al llarg i ample de la vida i la ciutat educadora, com aquesta ciutat ens ofereix múltiples espais per aprendre. En aquest sentit, diuen que s'educa no només a les escoles, sinó també a les llars, al carrer, fent activitats de lleure, esportives, culturals, socials, i així doncs les fotografies haurien de reflectir una mica tot això.
Eugènia, i quins són els premis que té aquest concurs de fotografia?
Els premis seran de valor de 300 euros al primer, de 130 euros al segon i 70 euros al tercer premi, i a més també hi haurà lots de llibres pel quart i pel cinquè premi. Les fotografies guanyadores s'exposaran en paper fotogràfic i emmarcades en el Centre Municipal d'Educació del 22 d'abril al 22 de maig.
Gràcies, Eugènia. I ara hem de saber que l'Ajuntament de Pals ha iniciat els tràmits per poder instal·lar càmeres de videovigilància amb l'objectiu de reforçar la seguretat al municipi. Aquest sistema de vídeo es llegirà les matrícules i controlarà l'accés en un model sancionador. Maria Monteis.
Amb aquesta mesura, Pals s'uneix a altres municipis de la comarca i d'arreu de Catalunya que també han optat per aquest sistema de seguretat. Les càmeres estan connectades amb la seu de la policia local de Pals. El sistema registrarà totes les matrícules i les bolcarà en una base de dades que detectarà els vehicles fitxats i permetrà rastrejar-los en el cas que la policia local hagi de sancionar o detenir el conductor. Des del consistori han explicat que aquest sistema de control complementarà la feina de la policia local i permetrà col·laborar amb altres cossos de seguretat.
Gràcies, Maria Monteys.
Supermatí.
I ahir també hem de saber que el que ens expliques és que el pressupost municipal de 2020 aprovat pel ple de l'Ajuntament de Begur preveu una partida de 300.000 euros per l'habilitació de franges perimetrals contra incendis a les urbanitzacions en la que és la inversió més destacada per a l'actual curs. És així?
El projecte contempla diverses actuacions sobre la vegetació que cal executar a les franges perimetrals de protecció de Begur, així com a les parcel·les i zones verdes interiors, per millorar la seguretat dels veïns i veïnes, el patrimoni i les infraestructures. També per disminuir el risc de propagació d'un incendi cap a l'interior del nucli urbà o de les urbanitzacions, i també per facilitar l'accés dels equips d'extinció a tot el perímetre de la zona edificada. També es vol facilitar l'accés de la maquinària per a l'execució de la franja i el seu posterior manteniment. Aquestes franges que voregen nuclis residencials i cases aïllades serviran, en cas d'incendi, tant perquè el foc no s'acosti als habitatges i també per facilitar l'accés als equips d'extinció. És per això que en el marc d'aquest pla s'actuarà sobre aquestes franges limitant la vegetació i reduint la densitat d'arbrat i l'estassada del sotabosc. En aquest sentit, la llei determina tant l'extensió de la franja com el manteniment que han d'assumir els veïns i veïnes del perímetre.
Gràcies, Maria. I l'Ajuntament preveu fer reunions informatives. Quantes, concretament?
En total n'ha organitzat dues, dirigides principalment als propietaris i propietàries de cases i terrenys afectats per explicar en què consisteixen aquestes delimitacions, resoldre dubtes particulars de cada cas i acostar les principals mesures de prevenció i autoprotecció davant els incendis forestals a prop de zones habitades. Les reunions es realitzaran els dies 13 de març al local polivalent d'Esclanyà i el 3 d'abril a la sala del Cinema Casino de Begur a 8:15 del vespre.
I Maria, també hem de parlar de l'Ajuntament de Begur perquè els dies 26 i 27 de febrer, és a dir, avui i demà, tindrà lloc la primera jornada tècnica del 2020 del projecte Ciutats i Viles amb caràcter Pobles amb Encant i Barris i Viles Marineres. És un projecte impulsat pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i del que Begur en forma part des de finals de l'any passat, després de rebre la certificació de Vila Marinera de mans de la consellera Maria Àngels Chacón. Maria.
A la sessió dirigida exclusivament a tècnics dels municipis que integren aquest projecte, es tractaran diverses qüestions de logística associades a la iniciativa i es presentaran públicament les darreres dues viles marineres que han aconseguit aquest segell turístic, Sant Carles de la Ràpita i les Cases d'Alcanar.
I Maria, l'atorgament a Begur del certificat de Vila Marinera es va produir el 2019. Explica'ns.
Sí, es va produir després que el ple de l'Ajuntament de Begur, el mes de febrer del 2019, aprovés per unanimitat sol·licitar la seva adhesió a aquest segell turístic. Un cop feta l'aprovació, l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme va presentar tota la documentació i informes necessaris que havien de permetre a l'Agència Catalana de Turisme estudiar i valorar la concessió d'aquest certificat. I finalment, l'ENS va concedir a Begur el novembre del 2019 la distinció de Vila Marinera.
Gràcies, Maria. I ara és moment de parlar de la Carme Fenoy, perquè... No, primer, abans de tot, abans que marxis, Maria, la Comissió d'Igualtat de Castell Platja d'Aro i S'Agaró commemora enguany la jornada del 8 de març. I per fer-ho, posarem una sintonia nova. Doncs, com dèiem, la Comissió d'Igualtat de Castell Platja d'Aro i S'Agaró commemora la jornada del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb un projecte innovador, creatiu i cultural. Es tracta del projecte 10 dones il·lustres, 10 il·lustradores.
Justament les protagonistes són 10 il·lustradores catalanes professionals que han retratat, seguint el seu propi estil, a 10 dones referents per les seves aportacions en coneixements, reivindicacions o lluites socials. Hi participen Marta Bellvehí, Bruna Valls, Cristina Colobret, Anna Grimal, Roser Matas, Judit Algaró, Nirvana Jiménez, Marisa Martínez, Joana Santamans i Olga Capdevila. La presentació pública de la iniciativa serà el proper dissabte 29 de febrer a les 11 del matí a la sala d'actes de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, amb la presència de les artistes en un acte divulgatiu sobre el conjunt del projecte i la vida de les seves protagonistes, dinamitzat per la periodista i escriptora Bàrbara Julvé.
Gràcies, Maria Monteis. I ara és moment del comentari d'opinió de la Carme Fenoll.
Abandono la meva tendència habitual a parlar-vos de llibres, literatura i biblioteques per parlar d'un fenomen poc conegut i força revolucionari, el palarrobòtica. Des de fa 4 anys, un parell d'entusiastes, en David Llamas, profe de tecnologia a l'INES Baix Empordà, i en Domènec Rusca, director actual de l'Escola Carrilet de Palafrugell, van unir esforços. No només van aplicar la robòtica educativa de P3 a 6è de primària de l'Escola Carrilet, sinó que van estendre la seva fe a tots els centres educatius de Palafrugell. D'això ja en fa 3 cursos i en diuen palarrobòtica. Tots els centres, públics i privats, de primària i de secundària, s'uneixen per formar-se conjuntament en robòtica i per planificar una gran trobada anual on solucionen reptes entre escoles i exhibeixen les seves fites. Palarrobòtica compta amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell, que subministra material bàsic i recolza la proposta. Però si el faig entrar en aquestes zones radiofòniques és perquè em sembla un molt bon model de cap a on cal que evolucioni l'educació. Necessitem nous pactes, un treball més col·laboratiu i local, menys barreres entre públiques i concertades i més innovació. L'excusa és fantàstica. Catalunya necessita i demandarà molts tecnòlegs. La tecnologia ja és un camp transversal a les nostres vides. Ensenyar a programar als nens és obrir les portes lògiques i entrar en un idioma. Aquests alumnes tenen la gran sort de formar-se en una de les viles pioneres en assumir un projecte sòlid de tecnologia des de tots els centres. Per a masses infants de Catalunya, la robòtica depèn de les capacitats econòmiques dels pares o de l'interès espuri d'algun professor enrotllat. Així que a vegades cal treure pit de les coses que funcionen, sobretot si tenen a veure amb el futur i l'educació. Visca el palarrobòtica.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I quan queden 3 minuts per les 9 del matí, aprofitem per fer un repàs a l'informatiu general amb l'Alba Legide, perquè la dona infectada pel coronavirus és una italiana de 36 anys, resident a Barcelona.
Segons ha explicat des de Madrid la consellera de Salut, Alba Vergés, la dona va viatjar fa uns dies al nord d'Itàlia i ella mateixa va acudir a l'Hospital Clínic amb símptomes lleus. Vergés ha explicat que es troba bé i ara estan analitzant el seu entorn. La consellera ha destacat que els protocols han funcionat bé.
I un tribunal constitucional dividit avala la presó preventiva de Romeva dictada pel Suprem pel risc de fuga i reiteració delictiva.
3 magistrats han discrepat i argumenten en un vot particular conjunt que s'hauria hagut de valorar l'adopció d'una cautelar menys lesiva. Creuen que hauria calgut valorar una mesura menys lesiva pels interessos constitucionals vinculats al dret de representació de Romeva i valorar el context, és a dir, que s'estava aplicant l'article 155 a Catalunya.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat admetre a tràmit la querella del Partit Popular contra Torra per usurpació de funcions públiques. El tribunal diu que no existeix automatisme entre la pèrdua de ser diputat i el cessament com a president, i és algo que deixa decidir el Parlament de Catalunya.
Supermatí a Ràdio Capital.
I començàvem l'informatiu del Supermatí de Ràdio Capital sabent que al Torroella de Montgrí cada mes costa 35.000 euros al mes portar aigua potable fins al municipi per culpa del temporal Glòria. Però també hem de saber més notícies en format mapa aeri.
Palafrugell prohibirà fumar a les platges del municipi. En el ple municipal d'ahir es va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència en relació a la prohibició de fumar a les platges de la localitat. Així doncs, hi va haver 12 vots a favor d'Esquerra, Junts per Catalunya, Ciutadans i Som Gent de Poble, i també 8 abstencions del PSC i En Comú Podem. A Santa Cristina d'Aro, les colles Els Merlots de Santa Cristina d'Aro i Els Esperits de Sant Feliu de Guíxols han estat les grans triomfadores dels premis de la Rua de Carnaval de l'Amistat. La Rua, que va tenir lloc diumenge a la tarda i ja va arribar a la seva 39a edició, va plegar més de 3.700 persones agrupades en 57 colles de 10 municipis diferents. Aquest any no es podia exhibir ni consumir alcohol durant la Rua.
Diumenge passat es va poder veure i escoltar Enric Casasses al Teatre Mundial de la Bisbal, amb l'espectacle poètic musical El Nus, la Flor, recitats pel mateix poeta amb el piano de Daniel Ariño i la veu de Maria Mauri.
Doncs això és tot, ho deixem nosaltres aquí. Tornem demà dijous, dia 27 de febrer. Que tingueu un molt bon dia i ens veiem demà a les 8 del matí. Us ha parlat Gerard Tascats i això és el Supermatí de Ràdio Capital d'Empordà. Vagi bé!